una paret de la sala es transformà sobtadament en una gran pantalla on s'hi projectaven imatges de l'espai. «Vull que vegi això», digué Weyman, «és el sistema de Júpiter». Es tractava en efecte d'una reproducció absolutament fidel i detallada del sistema jovià, amb els quatre grans satèl·lits com a protagonistes principals. Observats des de diferents perspectives cercant les localitzacions hipotèticament més favorables, aquells mons distants apareixien revestits d'una bellesa espectacular, d'un magnetisme corprenedor a anys llum de l'escarrancida misèria de les llunes de Mart i fins i tot superior a la fascinant però excessivament solitària bellesa de la lluna terràquia. En Weyman no va esperar que finalitzés la projecció. «Se n'adona, amic meu, del potencial de Júpiter? És un sistema solar en petit, un univers de butxaca. El turisme espacial es va popularitzar el segle passat, però s'ha esgotat en si mateix. La Lluna és poca cosa més que el pati del darrere de la Terra i Mart. No s'ofengui, però de Mart només se'n poden vendre els seus fabulosos capvespres i em temo que ja hem esgotat tot el repertori de postals. Júpiter és diferent. Caldria trobar un o dos emplaçaments adequats. Amb Altea seria l'ideal, però probablement els científics no ho recomanarien per les radiacions i tot això. No hi fa res. Tenim un munt de possibilitats. I Calisto és el principi». Aquest és un fragment de la meva segona novel·la, Una trenyina en el cel, publicada l'any 2018. És el moment en què el magnat Les Weyman III, que ha forjat un imperi a Mart, li confessa al protagonista de la novel·la, Axel Meyer, la seva aposta pel turisme a l'espai, en aquest cas localitzat a Júpiter. I és que aquest primer programa de Somnis d'Andròmeda de la temporada 2025-2026 volem parlar justament d'això, de turisme a l'espai, o de turisme de l'espai, com vulgueu dir-li. El tema ara mateix està de molta actualitat, és una activitat en expansió, però no es pot dir en absolut que sigui nou, ja fa temps que se'n parla i, de fet, ja s'han donat passos. Fixeu-vos, ja fa més de 20 anys que hi havia estudis de mercat que deien que hi havia 10.000 persones disposades a pagar $1 milió o d'euros, que pel cas és el mateix, per sortir de la Terra. I ja llavors, a principis del segle actual, la cadena d'hotels Hilton havia elaborat un projecte per construir un hotel en òrbita al voltant de la Terra. Ara bé, tant abans com ara, el destí més festejat seria probablement la Lluna. Unes vacances a la Lluna. Hi ha experts en el món de l'espai que opinen que els diners necessaris per assegurar el desenvolupament de la cursa espacial en els propers anys podrien venir del turisme. I es fan aquesta pregunta: quan estarien disposats a pagar algunes parelles per passar la seva lluna de mel precisament a la Lluna? Pensar en un hotel a la Lluna no és una fantasia. Ja l'any 1998 es va descobrir que al nostre satèl·lit hi ha aigua, encara que només sigui a les zones polars. Però a part de l'aigua, calen més coses, segons aquests experts, sobretot sobretot una, que hi hagi un gran desenvolupament dels programes de llançaments especials. Si hi ha més llançaments, es poden abaratir els preus de cost. D'alguna manera, podríem dir que fins ara només 12 homes han fet turisme, entre cometes, a la Lluna. Els 12 tripulants de les 6 expedicions Apollo que van aterrar a llunar, hauríem de dir, el nostre únic satèl·lit natural a finals dels 60 i principis dels 70. I de fet, Déu-n'hi-do, van completar entre tots una ruta turística, això també, entre cometes, força àmplia. Repassem-la. L'Apollo 11, la primera que hi va aterrar i va arribar l'any 1969, va visitar l'anomenat Mar de la Tranquil·litat. L'Apollo 12 es va emplaçar a la regió coneguda com l'Oceà de les Tempestes, també era l'any 1969. L'Apollo 14, recordem que l'Apollo 13, per fer honor als supersticiosos, va ser l'única que no va poder arribar a la Lluna. Doncs bé, aquest Apollo 14 es va instal·lar a la regió de Fra Mauro. Això era l'any 1971. L'Apollo 15, també l'any 71, es va quedar a les muntanyes de Halle-Rili-Apennina. L'Apollo 16 va fer estada a les planúries d'Escartes i Kiley. Era l'any 1972. I l'Apollo 17, la darrera, també de l'any 1972, va visitar els turons Taurus-Littrow. Però parlar dels astronautes com a turistes és, òbviament, del tot incorrecte. El turista, per definició, és algú que es paga un viatge amb els seus diners, amb els diners de la seva pròpia butxaca. I des d'aquest punt de vista, el turisme dels espais seria, en realitat ja ho és, un caprici molt car. Perquè encara que s'abrateixin els costos, sempre serà un privilegi limitat a les persones de més alt nivell adquisitiu. Diríem un privilegi dels rics. Aquí pot raure un dels seus grans problemes. Però arribats a aquest punt ens podríem preguntar: i qui va ser? Qui va ser el primer turista espacial? Doncs sí, efectivament, un senyor amb molts diners. Un senyor que es diu Dennis Tito. Dennis Tito va pagar uns 20 milions de dòlars a la Roscosmos, l'agència espacial russa, per l'entrenament, el viatge i l'estada a l'Estació Espacial Internacional. Una estada de 7 dies, del 30 d'abril al 6 de maig de l'any 2001. Fixeu-vos que aquests 20 milions de dòlars que va pagar Tito és una quantitat molt superior al milió de dòlars que dèiem abans que fa 20 anys estaven disposades a pagar 10.000 persones per fer alguna cosa semblant a l'espai. Però és que, a més, només 8 anys després del viatge de Tito, el 2009, un altre turista a l'estació espacial, el canadenc Guy Laliberté, en va pagar el doble, 40 milions. Dennis Tito va néixer a Nova York dins una família humil, però va estudiar. L'home va estudiar, es va esforçar i als anys 60 ja treballava com a enginyer de la NASA. Després, als anys 70, Dennis Tito va fer un canvi radical de vida. Va deixar la NASA i es va dedicar a fer negocis a Wall Street amb molt bona sort, amb molt encert, perquè es va convertir cap de poc temps en milionari. I llavors va fer possible el que havia estat el somni de tota la seva vida, viatjar a l'espai. Ho va intentar moltes vegades, la veritat, i sempre sortia algun problema, fins que ho va fer realitat aquell any 2001. La història de Tito recorda una mica Salvant totes les distàncies, a la que explica Arthur C. Clarke en el seu relat Saturn naixent de 1960 i que ja hem comentat en algun programa anterior. Morris Pellman, el protagonista del relat de Clarke, també és un home d'origen humil que de jove se sent fascinat per Saturn. Quan, amb penalitats, amb moltes penalitats i esforços, aconsegueix fabricar-se ell mateix un telescopi casolà, el primer que enfoca, naturalment, és el planeta dels anells. I queda bocabadat, meravellat, atrapat en el seu encanteri per sempre més. És una fascinació semblant a la que va tenir Dennis Tito quan l'any 1957, amb 17 anys d'edat, va veure el llançament del mític Sputnik, el primer satèl·lit artificial de la història. Com Dennis Tito, amb el pas dels anys, Morris Pellman també arriba a acumular una gran fortuna, en aquest cas no en el món de les finances, sinó com a empresari turístic, i aleshores decideix dur a terme el projecte de la seva vida, obrir un hotel a Tità, perquè els turistes puguin observar ben a prop els meravellosos anells de Saturn. El somni de Dennis Tito era més modest, evidentment, però també es va fer realitat. Dennis Tito tenia 60 anys quan va volar a l'Estació Espacial Internacional i així es va convertir en la segona persona de més edat en arribar a l'espai, només superat per John Glenn. I allà sembla que va fer de tot, inclús en algun moment de cambrer i de cuiner. Però el turisme espacial, que parlem avui en aquest Somnis d'Andròmeda, no sembla que comenci i acabi a l'Estació Espacial Internacional, ni tan sols la Lluna. Siguem més ambiciosos com en Les Wayman, el mannat de la meva novel·la. Pensem en el nostre sistema solar, quins són els llocs que tots voldríem visitar? Sens dubte, els impressionants satèl·lits de Júpiter i els fascinants anells de Saturn, que de què abans parlàvem. Però anem a pams. Primer, Júpiter. L'any 1968, Isaac Asimov, escriptor de ciència-ficció i visionari del futur que tots coneixem de sobres, d'alguna manera ja proposava una ruta turística al voltant del planeta més gran del sistema solar. En un article d'aquell any, titulat View from Amaltea, panorama des d'Amaltea, proposava agafar aquest petit satèl·lit de Júpiter com a base d'operacions i observatori. Sentirem el que ara deia, però tinguem en compte una cosa. El text és de l'any 1968 i pot haver dades incompletes. I de fet n'hi ha, perquè en aquella època només es coneixia l'existència de 12 satèl·lits de Júpiter, els 4 gegants, Io, Europa, Ganimedes i Calisto, i 8 de més petits. Doncs bé, ara mateix s'ha ampliat el nombre d'aquests petits fins a, atenció, ni més ni menys que 92. A més, Asimov utilitzava com a unitat de distància la milla i no el quilòmetre. La milla equival més o menys a 1,609 quilòmetres. Anem, doncs, ja pel text. Naturalment, deia ell, si volem veure un desplegament espectacular, hauríem d'escollir un lloc d'observació que fos raonablement proper als quatre gegants. En aquest cas, 7 dels 8 petits es trobarien a milions de milles de distància i, en el millor dels casos, es veurien aquests gegants simplement com a punts lluminosos semblants a una estrella. Podríem construir una estació espacial que donés voltes a Júpiter a no gaire distància i mirar sempre pel cantó contrari a Júpiter. Però per què ens hem de prendre aquesta molèstia? Hi ha una estació natural perfecta, exactament amb les propietats que busquem. Es tracta del satèl·lit més interior de Júpiter, un nan que es troba més a prop del planeta que no pas cap dels gegants. Es diu Amaltea, abans conegut també com Júpiter 5 perquè és el cinquè dels satèl·lits de Júpiter en ordre de descobriment. Des d'una quarta part de la superfície de Amaltea es pot contemplar el cel nocturn en pau i tranquil·litat perquè des d'aquest lloc Júpiter sempre es troba enfonsat a l'horitzó. El cel que veuríem seria tot un espectacle i hauria 4 satèl·lits ben visibles, Io, Europa, Ganimedes i Calisto, un dels quals Ganimedes és força més gran que la nostra Lluna. Però el tamany no ho és tot. Què passa amb la brillantor? Això a primer cop d'ull ens podria sorprendre. Per exemple, des de Amaltea, Io es veu com un cos notable. En el zènit presenta una superfície que arriba a ser 3 vegades més gran que la que ens ofereix la Lluna des de la Terra. En canvi, la intensitat de la llum solar rebuda per Io, i això passa també amb els altres satèl·lits de Júpiter, és molt inferior a la rebuda per la nostra Lluna, de l'ordre de 3 sobre 80. Ben mirat, això no té res d'estrany, perquè la Lluna es troba a una distància de 93 milions de milles en relació al Sol. En canvi, els satèl·lits de Júpiter es troben a 483 milions de milles de l'astre rei, és a dir, de diferència de 93 milions la Lluna nostra a 483 les llunes de Júpiter. Conclusió. Cap dels satèl·lits de Júpiter, tal i com es veuen des de Amaltea, pot comparar-se en brillantor amb la nostra Lluna vista des de la Terra. Fins i tot Io, el més proper a Amaltea i, per tant, el més brillant, mai no arriba a passar de la meitat de la brillantor de la Lluna. Però qui diu que la brillantor ho sigui tot? La nostra pròpia Lluna només té una mínima part de la brillantor del Sol i si fem cas únicament de la bellesa d'una i altra, la cosa no té color. Tal vegada, reflexionava Asimov, els satèl·lits de Júpiter vistos des de Amaltea encara siguin més bonits que la nostra Lluna, precisament per estar il·luminats d'una manera tan suau. Potser el resultat sigui un contrast més nítid amb la qual cosa els cràters i la matèria tindran una visibilitat més clara. Si els satèl·lits estan coberts parcialment de gel, els punts que brillin més destacaran sobre l'obscuritat de la roca nua. Tot això encara serà més impactant pel fet que no hi haurà aire que suavitzi o difumini els contorns. Tal vegada el més bonic, seguia pensant Asimov, sigui Callisto, encara que per observar-lo en millors condicions potser caldrà uns binocles. Aquest seria un satèl·lit fosc amb un albedo misteriosament baix. És possible que ens fes l'efecte d'un bloc de carbó, en el qual els seus punts aïllats de gel molt reflectant es trobarien tan disseminats entre la roca obscura que semblarien un grapat de diamants en el cel i no pas un cercle lluminós sòlid. Com a conclusió, deia Asimov, és possible que els científics vagin algun dia a Altea per tot un seguit de raons, però el turista pot anar-hi encara que sigui només per veure l'espectacle. Els satèl·lits de Júpiter serien, sens dubte, una atracció irresistible en qualsevol catàleg de rutes turístiques, però no menys impactants serien els sempre misteriosos anells de Saturn. El mateix Isaac Asimov, en una altra obra posterior, feia notar un fet que a primer cop d'ull pot resultar sorprenent. Des dels satèl·lits majors que té Saturn, els anells serien pràcticament invisibles, es veurien pitjor que des de la pròpia Terra. Ho explicava així. Els satèl·lits de Saturn giren en un pla que no és gaire diferent del que tenen els anells. Això vol dir que des d'aquests satèl·lits els anells sempre es veuran de cantó. L'únic que es veurà d'ells, en el millor dels casos, és una línia estreta brillant que travessa Saturn i s'estén cap a fora. Ara bé, això no és exactament així amb un dels satèl·lits anomenat Japet. Japet gira en un pla que té una inclinació de 15 graus en relació amb els anells. Això ens permetria veure tot el cicle. Primer no es veuria res quan Japet travessa el pla equatorial de Saturn. Després, tindríem la impressió que els anells es van inclinant cap avall. Quan s'hagués arribat al màxim d'inclinació descendent, els anells començarien a aixecar-se en el nostre camp de visió. Això és exactament el que passa quan observem Saturn i els seus anells des de la Terra, però hi ha una diferència. A la Terra el cicle complet tarda 30 anys, mentre que Japet dura només 8 dies. A més, des de la Terra és un espectacle que s'ha de veure amb un bon telescopi. A Japet es veuria sense necessitat de cap aparell, perquè Saturn seria tan brillant com la Lluna vista des de la Terra, amb la diferència que seria 14 vegades més gran de tamany. Ha de ser realment espectacular la visió de Saturn creixent amb els anells, penetrant una mica la seva part fosca abans de ser tallats per l'ombra de la nit. diu Asimov, no hi ha dubte que Japet explotaria els anells com a atracció turística. Com passava amb el text d'Asimov sobre Júpiter i Amaltea que hem llegit abans, hi ha molts més casos de relats, novel·les o articles escrits als anys 50, 60 o inclús 70 del segle passat, en els quals les dades que hi apareixen han quedat obsoletes, arran dels nous descobriments que va fent la ciència, en aquest cas l'astronomia. A Arthur Clarke li va passar el mateix en relació a aquell relat Saturn naixent que esmentàvem abans i ell mateix ho reconeixia. L'any 1960, quan el va escriure, no va tenir en compte que a Tità, la lluna de Saturn on ell ubicava la història, li passa com a la nostra pròpia lluna, que té la rotació frenada i, per tant, sempre té la mateixa cara mirant el planeta. Mai es veuria néixer Saturn des de Tità, amb la qual cosa fins i tot el títol del relat perd sentit. Saturn naixent ja no seria, doncs, una bona guia turística avui dia, però l'encant del relat continua intacte per descomptat. En qualsevol cas, la imaginació no té límits i no tan sols la dels escriptors de ciència-ficció. Últimament han sortit algunes propostes de turisme espacial realment extremes, esbojarrades, algunes segurament impossibles de veure mai feta realitat, encara que també és cert que això mai no es pot dir. Per exemple, es proposa que a Mart es pugui escalar el Mont Olympus, Olympus Mons, la muntanya més alta del sistema solar, amb 22.000 metres d'altitud. Recordem que l'Everest en fa només, entre cometes, 8.000. I si passem de Mart a Júpiter, es proposa concretament a la seva lluna Europa fer descensos per canyons que tenen una alçada molt superior al famós canyó del Colorado dels Estats Units. I a Saturn, concretament a Tità, que ara parlàvem, es proposa volar amb ales postisses, movent tan sols els braços. Això, teòricament, seria possible gràcies a la densitat de l'atmosfera d'aquest satèl·lit i a la seva baixa gravetat. A Tità també es proposa navegar amb motos aquàtiques sobre llacs de gas natural líquid. Una veu molt, molt més autoritzada, molt més seriosa sobre el tema és la que ens pot donar Brian Cox, el divulgador científic preferit de Somnis d'Andròmeda. I ell ens proposa dues destinacions que potser mai no hauríem imaginat. A l'extrem més llunyà del nostre sistema solar, Neptú i Plutó. De Neptú deia això. Si eliminem els problemes, m'agradaria estar a la superfície de Tritó, la lluna de Neptú. És una mena de lloc congelat, amb erupcions estranyes de la superfície que s'eleven cap a l'espai, però després s'aplanen a causa de l'atmosfera tènua que té el lloc. Així que m'encantaria estar-hi i contemplar Neptú sortint al cel sobre aquesta superfície congelada. M'encantaria fer-ho.
But it's this kind of frozen place with strange eruptions from the surface that kind of rise up into space but then go flat because of this tenuous atmosphere that the place has. So it's just I would love to stand there and look out onto with Neptune rising in the sky over this frozen surface. I'd love to do that. But I'd put a big coat on and come back quickly. I'm going to Triton. I need to get big coat.
I acabava afegint amb el típic humor anglès, però em posaria un abric ben gros i tornaria ràpidament. Però Brian Cox encara sembla més fascinat per Plutó, deia.
There are a lot of worlds out there.
El que passa amb Plutó és que és preciós. És un món preciós i fascinant, potencialment un món actiu. És geològicament actiu i, per tant, és possible que hi hagi aigua líquida sota la superfície de Plutó. Per tant, és possible que sigui un hàbitat per a la vida i ningú no s'ho hauria imaginat, això. I té una muntanya de gel flotant sobre glaceres de nitrogen. Sincerament, no m'importa com l'anomenem, és un món fascinant i preciós.
Below the surface of Pluto. Therefore, it's possible it may be a habitat for life, and nobody would have imagined that. And it's got mountains of ice floating on glaciers of nitrogen. I genuinely don't care what we call it. It's a fascinating and beautiful world. But I do think it's funny that people have arguments about it.
Però tot això, en tot cas, és per un futur molt, molt llunyà. De moment, els amants del turisme espacial s'hauran de conformar amb els vols suborbitals, aquells que, com a mínim, s'enfilen fins als 100 quilòmetres d'altitud. Són vols molt més curts de durada, una mica més d'una hora, i que no permeten veure sencer tot el nostre planeta Terra des de l'espai, però, com a mínim, en fan un tast. I la veritat és que tots els que han participat n'han tornat molt contents, entusiasmats inclús. En aquest tema dels vols suborbitals, com sabeu, la competició per aconseguir el públic interessat en aquesta experiència, en viure aquesta experiència, està entre empreses de multimilionaris molt mediàtics, com la companyia Blue Origin de Jeff Bezos, d'Amazon, Virgin Galactic de Richard Branson o SpaceX d'Elon Musk. Però ara com ara, el millor turisme que podem fer segueix sent el que fem al nostre propi planeta. El mateix Brian Cox deia: la resposta honesta és que personalment no aniria enlloc i em quedaria a la Terra. perquè tot és realment horrible.